Benvinguts a la finestra indiscreta. Segur que avui, en algun moment del dia, heu mirat una pel·lícula per celebrar que és Nadal. El Nadal és una època perfecta per buscar l'escalfor al sofà i mirar una bona pel·li en família. Tots recordem clàssics de pel·lícules de Nadal perquè són pel·lícules que, en algun moment o altre, tots hem vist. Pel·lícules com Que bonic és viure formen part del substrat col·lectiu, d'aquest imaginari compartit que ens ha donat sobretot la televisió. Poses la tele amb la panxa plena de neules i torrons i et trobes amb un clàssic nadalenc. Però en els últims anys això ha canviat una mica. Estem escoltant ara mateix la banda sonora del Senyor dels Anells, que per molta gent és la pel·lícula que mira per Nadal. També hi ha moltes famílies que miren Harry Potter. El fet de poder triar pel·lícula a través de plataformes fa que moltes persones s'hagin fet la seva pròpia tradició nadalenca. Potser hem perdut una mica el fet de compartir una pel·lícula concreta, però hem guanyat en riquesa i llibertat. Cadascú es pot fer una tradició nadalenca a mida. Hi ha qui continua triant pel·lícules nadalenques clàssiques i hi ha qui tria pel·lícules que subverteixen l'esperit nadalenc. Hi ha tantes opcions diferents que al final proposar una pel·lícula nadalenca s'ha convertit en una activitat en si mateixa. Avui a la finestra indiscreta anirem més enllà del debat entre Jungla de Cristal o Love Actually, perquè pràcticament qualsevol pel·lícula pot ser una bona pel·lícula de Nadal. I per parlar de les pel·lícules de Nadal, ens acompanyen, com sempre, el Manu Yáñez i la Laura Rovirola. Bon Nadal a tots dos.
Bon Nadal.
Bon Nadal, bon Nadal.
Us he rebut amb la banda sonora de Que bonic és viure. És la pel·lícula de Nadal per excel·lència?
Probablement.
Sí. Sí, segur.
A més, estic molt a favor del concepte de les tradicions. He vingut aquí amb el meu jersei de Nadal.
Sí, amb el teu jersei lleig de Nadal, eh?
Exacte. I estic a favor, a més, de totes les tradicions més clàssiques, més noves, des dels torrons, panetone, tot, a favor de tot.
I barrejar-ho tot, no?
Sí.
Si fa falta.
Sí.
Doncs comencem parlant una mica sobre què és el que fa que una pel·lícula sigui considerada nadalenca o de Nadal, perquè al final és un gènere. Té unes normes, també.
Sí.
Què diríeu que ho determina?
Ha de passar per Nadal, no?
Això, bueno, sembla que no.
Sembla una obvietat, però
per exemple, el Senyor dels Anells, que mencionàvem abans,
exacte,
no passa per Nadal.
No passa per Nadal. Però per mi, jo crec que sí, que hauria de passar per Nadal. És a dir, hi ha una cosa, no? Com de...
Sí, com un grau zero,
sí,
no?
Sí.
Clar, això inclou pel·lícules com, per exemple, Que bonic és viure, que passa per Nadal, però també inclou pel·lícules amb un to completament oposat. Per exemple, El dia de la bèstia, que ha entrat aquí això, ha trencat completament l'esperit, però és una pel·lícula que en els últims anys molta gent reivindica com a opció nadalenca. Realment poc ortodoxa, però és cert que passa durant el Nadal i la festivitat del Nadal hi té una presència constant, no?
Clar, però el que passa aquí és que potser els bons sentiments hi són una mica absents, no? Jo diria que una segona norma dels films nadalencs és que els personatges es guiessin per una certa bondat, no?
Ja,
que
el seu això el dia de la bèstia no...
Clar, que el seu objectiu fos noble, lloable... I en tot cas, si no és així, que aprenguin durant la pel·lícula i que l'esperit del Nadal els canviés d'alguna manera, no? Una mica com el clàssic conte de Nadal de Dickens. El Nadal, com a element transformador, és present a moltes d'aquestes pel·lícules i al final hi ha una reconciliació amb un mateix.
I amb els altres, no? És a dir, especialment amb els altres. Jo crec que aquesta seria com una tercera norma, no? És
clar,
com retrobar-se una mica amb la família. No?
Exacte.
El retrobament familiar.
Exacte.
Sí.
Mira, m'ho he posat perfecte, perquè això es veu molt bé a un altre clàssic del cinema familiar. Ara hem tornat una mica al to més familiar.
Sí.
Com és Sol a casa, perquè inicialment el protagonista, recordem que no es porta gaire bé amb els seus germans, ni amb els... Bueno, pels pares és invisible. Perquè marxen de vacances sense
ell. I se'l deixen.
És ser bastant invisible, això.
Clar.
Però al final de la pel·lícula això canvia.
Clar. Ell passa d'estar supercontent perquè es queda sol, es troba sol a casa, pot fer el que vol, i de fet, en principi, no desitja que torni la família, però cap al final a la família li va passant el mateix. Es van trobant a faltar i es van retrobant, no?, espiritualment. Estic content de poder parlar d'aquesta pel·lícula. Els meus fills, els he dit que venia a fer un programa nadalenc i em diuen sol a casa.
S'ha de parlar sí o sí.
Ha d'estar. T'han posat una pressió, aquí.
Sí, sí.
Bueno, és que totes les històries, a més, que envolten el protagonista van també de retrobaments familiars, és a dir, bueno, tota la pel·li, no?, en conjunt.
És perfecta com a tradició nadalenca amb els nens.
Sí, I ara pensava que hi ha altres retrobaments, no? Que també són el clímax de pel·lícules que no serien ben bé cinema familiar, com Jungla de Cristall, no? Que deies mira, abans. Sí.
Novament és una tria també poc ortodoxa, una mica com el Dia de la Bèstia, però que darrerament també té molts adeptes. No?
Sí, sí. A més, si ens hi fixem, el John McClane, no, el gran personatge interpretat per Bruce Willis, el que vol, a banda de matar una pila de terroristes, és tornar amb la seva dona. No? Hem de recordar...
Sí, és la punt de partida.
És la història d'una parella en crisi. Ell va a Los Angeles per intentar recuperar-la i al final ho aconsegueix, no? I amb el Nadal de fons. Al final de la pel·lícula torna a haver un cert esperit d'amor, de concòrdia, de família.
Després d'haver matat molts terroristes, torna a haver-hi l'amor, torna, no?
L'amor. No, sí. És que l'amor és una altra de les essències, sí. No? De les pel·lis de Nadal, jo crec. És un imprescindible del gènere, també.
Bueno, de fet, crec que les hem dit totes, menys la que probablement una de les que més es deu mirar per Nadal, que és Love Actually. Bueno, al final el que fa una pel·lícula nadalenca, a menys des d'un punt de vista, diguéssim, clàssic, és que et posi els sentiments a flor de pell una mica, no?
Seria tocar la això. Fibra, saps? Tocar la fibra.
Tocar la fibra és l'objectiu, no?
Sí.
Però clar, és el que deia al principi, cada vegada hi ha més gent que opta per tenir una tradició pròpia, encara que la pel·li en qüestió no compleixi amb algunes d'aquestes normes que marcàvem ara, mencionàvem el Senyor dels Anells, molta gent també mira Harry Potter, que és una... ara que ve per Nadal, no?
Sí,
a molta gent li ve de gust. Bueno, no només mirar-ne una, sinó que també, el Senyor dels Anells són tres, recordem.
Per això, bueno, també és un moment en el que en teoria tens més temps, no? És a dir, entre que estàs una mica també cansat de celebració, i dius, ara tot aquest temps que tinc aquí de sobte, clar, el puc invertir en veure una trilogia com el Senyor dels Anells o tot Harry Potter
de cop. Sí. Mira, quines tradicions teniu cinematogràfiques vosaltres per Nadal? M'heu portat les vostres pel·lis nadalenques preferides?
Sí.
Com ho vaig demanar?
Jo he d'explicar que la meva, diguem-ne, obsessió amb el cinema neix d'un tema familiar, no? Mm-hmm. És a dir, nosaltres quan el meu cosí i jo érem molt petits i ens anàvem a dormir a casa als avis, doncs els avis materns, en aquest cas, ens posaven moltes pel·lícules de cinema clàssic. Mm-hmm. Ens posaven molt Hitchcock.
Hitchcock, justament.
Sí, ho he dit primer així en homenatge al Manu, també. He de dir que he vingut ja preparada. Però recordo jo molt no haver dormit després de veure Els ocells. Vull dir que recordo pel·lis fortes per l'edat. Ara penso, home, anaven forts els avis,
eh? Faries el mateix, ara? Dir... Això t'has plantejat? Ara... És una cosa que jo crec que tots els que hem tingut descendència ens hem plantejat si posaríem un filtre diferent.
Jo crec que n'hi ha diverses que vaig veure que no.
Que
sé que no s'han de veure en aquell moment. Però, bueno, però em va donar tot aquest bagatge i tot aquest interès, i una que recordo i que revisito molt és precisament La finestra indiscreta.
Home, mira, justament.
Sí, no,
està bé col·locar La finestra indiscreta. Totalment. Dins de La finestra indiscreta,
sí,
sempre.
Però et dic de veritat que no ho he pensat així.
Però no sé què té Hitchcock, que també és molt nadalenc, no sé si és la qüestió de la idea de comunitat, que tot i que els seus personatges moltes vegades són individualistes i pateixen, però hi ha aquesta connexió amb la comunitat, no? I en La finestra indiscreta és una de les pel·lícules on més això està present, no? Com el personatge va veient els seus veïns i es va creant un cert esperit de germanor, força sinistre també, però hi ha aquest esperit de comunitat.
Acabo de pensar, si afegeixes el Nadal a totes les pel·lis de Hitchcock, és fantàstic. O sigui,
milloren,
donaria,
no?
Sí, sí, pugen no? Un, li donaria un... Pujaria un grau.
També
sí,
pot ser una mica pel que dius tu, Laura, que associem molt Hitchcock segurament a les persones que ens van introduir Hitchcock, no?
Yeah.
Que normalment és algú més gran que tu, clar, que patapam, aquí tens Hitchcock, al·lucina,
sí,
no?
Sí, sí.
Al·lucina. I aleshores, aquell vincle a través de la pel·li, doncs per Nadal...
Jo hi va haver un moment que els espais aquests d'anar... Jo anava a dinar a casa de petita, no? Llavors, i recordo que aquestes dues horetes que et donaven al mig de l'escola, d'anar a dinar, jo mirava La finestra indiscreta en loop. És a dir, la mirava una estona, la deixava, la mirava una estona el dia següent, la deixava.
És
a dir,
realment. Bueno, si em traieu Hitchcock aquí, jo us he de posar ara la seva felicitació de Nadal. Santa Claus is always bringing surprises to others.
I thought it would be interesting if someone surprised him for a change. I'm rather tired of his tracking soot in here every year. There. Let him ho-ho-ho himself out of that.
Fantàstic aquest moment que ell planteja, aquest moment que està extret de la... que aquest és un altre motiu pel qual almenys jo relaciono molt Hitchcock amb infantesa, és per l'antologia. Sí. Per l'antologia de Hitchcock que vas veure, sí, que vaig veure justament en aquesta etapa infantil que potser tampoc no era gaire adequat, però allà estàvem mirant-la i sabeu que sempre introduïa cadascun dels episodis parlant a càmera i aquest és un episodi nadalenc
que Hitchcock
planeja una broma contra el Pare Noel, no? li posa li tapa la xamanella perquè no pugui entrar, no? Sí, és molt Hitchcock,
és molt subversiu, sempre molt irreverent també Hitchcock. Sí, sí.
Bueno, vaig amb una altra pel·li, canvio una mica de gènere. Jo també revisito molt alguna cosa per recordar, perquè la meva àvia era molt fan de la comèdia romàntica i després jo em vaig fer molt fan, òbviament, de Nora Ephron i aquesta és, jo crec que és la meva preferida.
Give me a kiss to build a dream on. Home, la comèdia romàntica també té alguna cosa que la fa molt nadalenca, no? Recordem que aquesta, una cosa per recordar, és la història d'amor entre Tom Hanks i Meg Ryan, que aquí en tàndem, amb aquella escena de la cita de l'Empire State Building, que és una pel·lícula inspirada en Tu i jo, amb Cary Grant i Deborah Kerr.
Que l'anomenen tota l'estona i ploren. Pues, és fantàstic.
Inspirada obertament, no?
Exacte.
Homenatjada.
Exacte.
Clar, la comèdia romàntica genera per excel·lència nadalenc i crec que és molt important tenir bons referents. Perquè jo diria que aquests darrers anys hi ha hagut un desfermament excessiu, no? És com que cada Nadal hi ha com 20 noves comèdies romàntiques de Netflix nadalenques.
No, és veritat que per què havent-hi tantes, tornem sempre a les que ja coneixem.
És que no s'esgota el Nadal, no s'esgota.
Bueno, és que no és fàcil fer realment una bona comèdia romàntica.
Exacte, és el que anava a dir, sí, sí. O sigui, la diferència és aquesta, no?
Clar.
Fonamentalment. Mm.
Sí.
Doncs, mira, jo tinc una altra pel·li romàntica que no és comèdia, però és Carol, de Todd Haynes.
Oh,
que està ambientada a Nadal, anys 50, no? Si no recordo malament, Nova York.
Sí.
I explica aquesta connexió que senten dues dones que tenen vides molt diferents. No hi ha el personatge de la Rooney Mara, que és una aspirant a fotògrafa, que nota, doncs... Recordo que té molt clara la relació amb el xicot, no?
Exacte.
Té com un xicot, però no acaba de tenir clar, i aleshores es troba amb el personatge aquest Blanchett.
Exacte. De fet, és una adaptació de Patricia Highsmith, que, de fet, diuen que ella explica la seva pròpia història, aquest crash que va viure amb una clienta d'una botiga on ella treballava, és a dir, bueno, ja venia d'aquí. I és una pel·li que jo revisito molt perquè la miro molt com a referència per projectes que just ara estic també desenvolupant. I és fort perquè recordo veure la pel·li i pensar que tenia exactament la mateixa estructura que una pel·li de David Lean, que és Breu trobada, no?
Clar.
Que sí que recordo haver vist també de petita amb els meus avis, no? Que és aquesta cosa de dos personatges que estan a mitja conversa, que s'interromp la conversa, llavors tu passes tota la pel·lícula sabent com has arribat en aquella conversa, no?
Clar,
I és exactament la mateixa estructura molts anys després.
Clar, i aquí a més tenim un escenari privilegiat del Nadal, que són els grans magatzems, no?
Exacte.
La idea de la tenda superdecorada, que és un altre escenari clàssic de les pel·lis nadalenques.
Us en portaré jo una, que també hi ha uns grans magatzems, però que és molt diferent de Carol. Ja ho veureu.
Jo també en tinc alguna.
Molt bé. Manu, anem per tu. Quines pel·lícules són per tu tradició de Nadal?
Doncs jo començaré amb un element subversiu. Hi ha algun centre comercial i molt suburbi americana, però una mica trencant la idea del somni americà. Anem amb Gremlins.
Home, aquí la connexió amb la infantesa és clara.
Clar,
perquè
hi ha el factor nostàlgic.
No, és clar, has anat als 80, dosi de nostàlgia assegurada. No?
A més, aquí tenim aquest festival d'entreteniment i reverència. Jo, la veritat, aquesta pel·lícula la reivindico per sobre de Sol a casa.
Ui, vigila, eh?
A veure,
tu has vingut aquí a defensar amb una missió que era defensar Sol a casa. No,
bueno,
o sigui, no volem que ara tornis a casa
Yeah.
I et trobis...
I et trobis sol.
Bueno. Però em poso la careta hitchcockiana i reverent i vinga, defenso Gremlins per sobre de Sol a casa com la gran pel·lícula nadalenca ambientada a la suburbia yankee, no? Perquè en realitat, qui vol veure un nen malcarat celebrant sol al Nadal quan pots gaudir d'una munió de criatures subversives posant potes en l'aire al somni americà, no?
Clar, vist així potser sí.
Potser sí. Clar, és que Gremlins té aquest encant de la trapelleria.
Sí.
Clar, però ho té tot, perquè tens el Gizmo, que és com un típic peluix nadalenc que podries regalar. Però
no, el Gizmo és una criatura que en si sola és fascinant, perquè no sé qui la va dissenyar, però encara funciona el disseny de Gizmo.
Totalment.
És a dir, Gizmo és el Baby Yoda.
Clar.
O sigui, és el mateix concepte de no?
Sí.
Aquells ulls,
de figureta.
Tot igual. Tot. O sigui, què té això?
Està molt estudiat.
Clar, està molt estudiat.
Però la gràcia és que de dins seu surten aquestes criatures malèfiques i subversives, no? Els gremlins. Si li dones menjar després de la mitjanit, si el mulles, no? Les regles són super rígides.
Són estrictes. Molt rígides, sí, sí. Clar, de la bondat surt la...
Clar, hi ha tota la qüestió moral,
la
també.
La trapelleria, sí. Aquesta idea està molt present. I, home, hi ha moltes escenes mítiques al cinema... Clar. Estan allà mirant la pel·li al cine...
Que ho van destruint tot. I recomano també molt Gremlins 2. Gremlins 2, també de Joe Dante, que a més...
Marató de Gremlins.
Ho fan a Wall Street, no? És encara més subversiu, perquè estan destruint el cor del neocapitalisme, no? A Gremlins 2. Sí, sí.
Per la següent proposta ens presentes una cosa, jo crec, una mica més no tan trapella, però una alternativa a Què bonic és viure.
És El Besar de les Sorpreses, d'Ernest Lubitsch, de 1940, potser el meu director favorit de comèdies, i en aquesta pel·lícula podem gaudir del talent de James Stewart sense haver de patir tant com a Què bonic és viure, no? Perquè aquí Stewart interpreta a l'empleat d'un besar de Budapest que no sap que està intercanviant correspondència romàntica secreta amb una companya de feina a la que no suporta quan es troben cara a cara, no? De fet, hi ha un remake d'aquesta pel·lícula que és Tens un email, també, de nou, amb Tom Hanks i Meg Ryan.
Sí, mira, ara que mencionàvem, a més, aquest remake el va escriure també Nora Ephron.
Sí.
I justament, aquesta pel·lícula la recomano moltíssim perquè crec que conté un element essencial de les pel·lícules, de les bones pel·lícules nadalenques, i és que hi ha tota aquesta qüestió dels bons sentiments, de la felicitat, de la germanor, però també com un rerefons melancòlic, no? I en això Lubitsch era un gran mestre. S'ha parlat molt de què era exactament el toc Lubitsch, es parla molt de les portes tancades, de com ell trencava els tabús, però jo crec que l'essència és aquest equilibri màgic entre la felicitat, la idea de retrobament i aquest fons melancòlic, que en aquesta pel·lícula a més té molt a veure amb qüestions de la seva biografia. El seu pare tenia una gran empresa de productes de pell, i aquesta pel·lícula passa a una petita palleteria de Budapest. Hi ha aquesta connexió. A més, a una època on Europa estava passant per una etapa molt fosca, 1940, Segona Guerra Mundial, la palleteria està... El president director de la palleteria és clarament un jueu, amb la qual hi ha tota aquesta... Aquest rerefons sinistre, també, no?
També és una pel·lícula on, al final, l'amor, l'esperit de la fraternitat, no? O sigui, l'esperit, no? Sí, que al final estem anant aquí perquè sempre és el que defineix una pel·li de Nadal, no?
Clar,
quan l'amor triomfa, no?
Clar, superar algun gran obstacle, i aquells obstacles són enormes. Hi ha un personatge secundari de la pel·lícula que en un moment determinat es vol suïcidar. Hi ha coses molt, molt, molt fosques, molt dures. I hi ha l'obstacle també de la relació entre classes, no? Els empleats i el cap de la tenda, però al final tots aquests personatges acaben resolent els seus drames, reunint-se sota l'esperit nadalenc.
Doncs mira, te la compro bastant, perquè Què bonic és viure em provoca... O sigui, la trobo massa...
Sí, bueno, és droga dura, dramàtica.
Sí, exacte, és massa drama.
És massa
drama, i de vegades, bueno, has de trobar el moment, també, però...
Clar. Però Lubitsch té el punt, perquè sembla que estàs veient una comèdia i hi ha el rerefons aquí melancòlic, dramàtic, però sempre apuntat de manera molt elegant i subtil.
Doncs mira, me la quedo.
Home, i aquí tenim aquesta gran pel·lícula que jo la vinculo molt al Nadal, és Els Dublinesos, de John Huston, pel·lícula de 1987, que podeu veure a la plataforma Filmin. Aquí ja dic que estic fent una miqueta de trampa, perquè la pel·lícula en realitat passa el dia de l'Epifania, que diuen els irlandesos. És com ells diuen, el 6 de gener. És el nostre Dia de Reis.
Bueno, però sí. Si és el Dia de Reis, per mi és Nadal. O sigui, dins del concepte, no? Sí, sí. Dins del concepte festes de Nadal.
Clar. Sí, no? I en aquest cas, hi ha un element central per mi de les grans pel·lícules nadalenques, que és la idea de la tradició, no? I com, en aquest cas, estem davant de l'última pel·lícula de John Huston, que per cert està molt d'actualitat perquè està super citada a la pel·lícula L'habitació del lado, de Pedro Almodóvar, i justament el que li interessa a Almodóvar és l'emoció que pot provocar la consciència del pas del temps.
Oh, no? Darrerament no parem de parlar del pas del temps.
Totalment.
Jo trobo que m'esteu fent sentir vell.
Som nosaltres.
És el cinema, o sigui, què està passant?
Sí,
cada pel·li que vaig a veure em parla del pas del
pel·lis temps. I sèries, perquè també està Los Años Nuevos, del Sorogoyen, ens va encantar Here, de Robert Zemeckis, sempre el pas del temps, però clar, és que al Nadal et reuneixes amb la família, és inevitable pensar en els que ja no hi són,
et mires sí, també té aquest element nostàlgic. No?
Et mires al mirall, a mi m'estan sortint una de canes darrerament, em miro el mirall, el pas del temps, ostres, està ja, no?, en primer pla.
És que és bastant inevitable, perquè el Nadal, al final, com qualsevol ritual que repeteixes cada any, t'encara amb les anteriors versions de tu mateix.
Clar,
i com era la família abans, com eres tu abans, no? I sí, envellir, el pas del temps es va notant i bueno, la gent ens va deixant i això és molt dur, realitat. És una part dura del Nadal i el cinema de vegades ens hi enfronta i ens ajuda. No? Ens ajuda a acompanyar-nos en aquests moments.
Aquesta pel·lícula té un final amb un monòleg sobre la idea del pas del temps, unes imatges dels paisatges nevats, la idea de la mort, de les tombes, però també la il·lusió per seguir endavant, no? És molt emocionant.
Va, vaig a les meves, tot i que no crec, sincerament no crec que us sorprengui, però anem per la primera. L'apartament, en fi.
Sí,
pel·lícula, en realitat, pel·lícula per mirar cada dia de l'any.
Sí,
no,
sí.
No, o sigui, per què l'estic enmarcant en el Nadal?
És el guió perfecte.
És fantàstic.
Clar, és completament impecable.
També és veritat que acabo de pensar que Billy Wilder explicava que el personatge protagonista, interpretat per Jack Lemmon, neix de la pel·lícula que hem anomenat abans, de Breu trobada, de David Lean, perquè... La pel·li va d'una parella que es vol veure clandestinament, diguem-ne, i per veure's ho fan en l'apartament d'un amic,
d'un amic.
I llavors Billy Wilder, veient la pel·li, va pensar per què no escric una pel·li sobre aquest amic que deixa el seu apartament, què fa mentre no és aquí, no?
Boníssim.
I llavors neix l'apartament d'aquesta pel·li.
No el coneixia i és boníssim.
Ho acabo de pensar,
perquè, què és del pobre amic és una gran pregunta.
Exacte,
perquè hi ha tots aquells moments en què ell està fora del seu apartament.
Clar, que s'espera fora, literal.
Exacte, sí. En fi, m'identifico molt en tota aquesta situació així en general, espiritualment.
És un spin-off.
És un spin-off, en realitat, l'apartament.
Exacte.
Doncs tècnicament passa per Nadal. La pel·li passa durant el Nadal, no sé si és nadalenca, però passa per Nadal, i de fet el clímax de la pel·lícula és una festa de cap d'any. Doncs per mi això és excusa perfecta per tornar a gaudir d'aquests diàlegs. Deies, Manu, aquest guió, és que aquests diàlegs impecables, la química de Jack Lemmon i Shirley MacLaine... Per mi és una pel·li que té l'efecte d'embadalir-me. Sabeu quan estàs mirant una pel·li et quedes amb la boca oberta?
Sí, és espectacular.
M'ha agradat haver-la vist moltíssimes vegades.
Sí.
Una altra tradició, en aquest cas meva, en aquest cas familiar, amb els nens,
a veure.
És un migmetratge d'animació que es titula The Snowman. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below. Això és una adaptació d'un conte, és a dir, a casa nostra aquesta història la gaudim de múltiples maneres. Això és una adaptació d'un conte de Raymond Briggs, també tenim el conte, i aquesta adaptació, que és un conte que explica la història d'un ninot de neu, que un nen fa un dia al jardí de casa seva, fa un ninot de neu, I per la nit el ninot de neu cobra vida. Val? No us explicaré ja gaire res més. L'animació és preciosa, és muda, el conte il·lustrat és, no té diàlegs i la migmetratge tampoc. És una animació preciosa, completament artesanal, és com veure dibuixos en moviment. I al Regne Unit, a Channel 4, des que això es va estrenar, estem parlant anys 80, l'emeten un cop l'any per la tele durant les vacances de Nadal. I nosaltres a casa hem adoptat aquesta tradició, tot i que l'autor, aquesta és la part més bona, l'autor, el Raymond Briggs, va dir: no va sobre el Nadal, això.
Simplement era un ninot de neu.
Sí, ninot de neu i ja està, però no va. I és veritat, no va sobre el Nadal, però és una història molt maca, molt trista, també, aviso. Ho dic perquè a l'hora de mirar-la amb nens heu de saber que és trista. Vull dir que al final els deixarà destrossats.
Com la majoria d'històries per nens.
De fet, nosaltres acostumem a combinar-la amb una altra pel·li. Com que és mig metratge, fem aquesta i després una altra diferent. No? Que, per cert, aquest any l'hem combinat amb aquesta pel·li del fill del Batman. Bon Nadal, petit Batman.
Ostres.
Que és com una mena de Sol a casa amb el fill del Batman.
Ah, mira.
Si no la
coneixeu.
És molt important tenir pel·lícules infantils d'animació del Nadal que funcionin bé. I en el meu cas, Malson abans de Nadal, de Tim Burton i Henry Selick, és indispensable.
I després, si algun dia per les festes que no hi ha nens a la vista, doncs és molt possible que em posi Testimoni silenciós. Aquí la connexió amb el Nadal hi és, perquè la pel·lícula comença quan un home disfressat de Pare Noel vol cometre un atracament en un banc que hi ha dins d'un centre comercial. Aquí hi ha tret el centre comercial.
Ah, molt bé.
Que òbviament, és un centre comercial nord-americà d'aquells grans, perquè hi hagi un banc dins del centre comercial, és que la cosa és gegantina. Aleshores, hi ha un treballador del banc que s'adona del que pretén. Ja només la idea d'un Pare Noel amb intencions amb pistola ja és... Se n'adona i, en comptes d'intentar aturar-lo, doncs prepara un pla perquè sigui ell qui s'emporti els diners. És a dir, que el robatori passi, però que sigui ell qui s'emporta la pasta. I em sembla una bona alternativa al Nadal, perquè aquí no hi ha... Evidentment, no hi ha bons sentiments per part de ningú.
Clar.
Estem parlant de
viatges amb ells i segur que empatitzes amb ells.
Però a mi m'ha agradat molt els thrillers dels 70 i, a més, tinc debilitat pels dos actors protagonistes, tant per Elliot Gould, que és el treballador del banc, com per Christopher Plummer. Per mi és un actoràs.
Grans actors. És molt important també tenir pel·lícules amb un punt nadalenc però més irreverents. Ara, he recordat que aquesta gran comèdia de John Landis, el títol només en ve en castellà, Entre Pillos and el Juego, hi ha un moment que el personatge de Dan Aykroyd és un alt executiu de Wall Street però cau en una depressió i en la misèria i està allà amb un vestit de Pare Noel, però és totalment desastrós, no? Està bé també tenir pel·lis com contra nadalenques i contra nadalenques.
Hi ha d'haver tot tipus de tradicions, no?
Sí.
Doncs em sembla que ja hem donat als oients unes quantes propostes per mirar aquests dies de festes. Ara sortirem al carrer buscant Joan Enric Barceló, a veure si avui també obre el seu videoclub.
Ei!
Malgrat ser Nadal. Moltes gràcies, com sempre, Manu, Laura. Espero que acabeu de passar una bona nit de Nadal.
A tu, Toni. Ha sigut increïble estar aquí al Nadal. Somiat. I love those
J-I-N-G-L-E bells. Doncs sortim de l'estudi i anem a buscar el Joan Enric Barceló, perquè avui també farem videoclub especial Nadal. Mira, ja ho tenim aquí. Joan Enric, què tal? Com estàs? Bon Nadal.
Molt bon Nadal, què tal?
Imagino que avui, clar, amb aquesta... Ja portem unes quantes recomanacions de Nadal.
Sí, us he sentit.
Imagino que avui també ens portes una recomanació de Nadal, però espero que no sigui una d'aquestes que proliferen a les plataformes aquests dies i que no serveixen, diguéssim, ni per aquella migdiada post-àpat familiar, aquella migdiada amb torrons i polvorons, neules...
N'estenen moltes, les plataformes.
Moltes.
Han vist que és un filó, clarament, i ja et dic, moltes d'aquestes crec que no passen ni pel cinema.
Directe, és com abans, no? Directe a vídeo, no?
Exacte, és tarda tonta. Quina pel·li posem?
Clar,
vinga, aquesta.
Totalment. Al videoclub que tenien els teus pares hi havia també pel·lis estacionals, és a dir, cintes que experimentaven aquest repic que veiem a les plataformes, depenent de l'època.
I tant. I recordo que, depenent de l'època, les col·locaves ja en llocs més centrals, no? o destacats. En aquest sentit, el cinema familiar és un exemple molt, molt clar. Durant les dues, tres setmanes que els nens feien vacances, ja sabies que el recurs de la pel·li seria, doncs, molt, molt habitual. I te n'asseguraves, de tenir-ne moltes, disponibles, i dos, que fossin fàcilment trobables, no? Molts cops posàvem una etiqueta que posava novetat o recomanada, perquè cridés l'atenció.
Per tant, avui vens amb una... vens a posar etiquetes de recomanar, vens a fer estratègia de videoclub.
Exacte, però intentant esquivar el tòpic nadalenc.
Va, d'acord, val? Per tant, no parlaràs de Love Actually, per exemple, que n'hem parlat abans.
Clar, vaig estar molt temptat, de portar Love Actually. Bueno, no només... és... a veure, pel seu valor cinematogràfic, si no, vaig pensar, Toni, que era una bona estratègia de màrqueting per la finestra, que un capítol es digués Love Actually, perquè estic segur que les escoltes d'aquella secció pujarien com l'espuma.
Sí, Google, no? Google faria la feina. Home, també podríem titular Love Actually a l'àudio del 3CAT i després fer que trobin la pel·lícula que tens pensada, no? Seria també una cosa molt grinch de fer, trolejar l'audiència així,
però... això no pots fer-ho. Boig, que hi ha gent de Love Actually que són estan molt locos, hi ha fans molt locos de Love Actually.
No s'hi juga,
No els hi toquis, a Love Actually.
Doncs aleshores, tampoc, quan dius fugir del tòpic, tampoc portes la jungla de cristal, que també n'hem parlat una mica abans.
Era la segona opció.
Era la segona opció, sí, val? Sí. Val, anem més enfora encara.
Exacte, tot i que tinc una molt bona anècdota amb jungla de cristal.
Aviam.
Mira, les grans estrenes del videoclub, en aquella època, sempre arribaven amb continguts promocionals, no? Com ara, potser, pòsters o cartrons a mida real d'alguns actors.
Val. Començo a imaginar-me la teva habitació en aquella època, que imagino que, a part de folrada de pòsters, folrada de tota mena de material per fer promo de les pel·lis.
Museu dels horrors, ho pots dir tranquil·lament, no m'ofendré.
No, perquè m'imagino aquells cartrons enormes. Exacte. Que tenien. Val.
Doncs un dia em va arribar un d'en Bruce Willis, a mida real, recolzat en una paret i amb una pistola a les mans. Aquella imatge típica d'una pel·li d'acció,
sí,
saps?
Sí,
quan el personatge es resguarda darrere d'un mur, per uns segons després, doncs, treure el cap i comença a disparar. Ja em saps el que ho dir, no?
Sí, sí, em comences a fer por, però...
Sí, se'm va acudir agafar un retolador i pintar una mica de fum a la pistola, res, una línia així ondulada que feia la sensació com que havia acabat de disparar. La meva mare ho veu i ho troba graciós, i recordo algun comentari tipus, oh, que xulo que t'ha quedat, segur que a la gent li agradarà molt això.
Ui, et vas peronar, això generalment no és bona idea.
Exacte, o sigui, em va reforçar l'autoestima de manera, doncs diguéssim, molt perillosa, perquè vaig dir, tu, jo puc aportar molt més al negoci familiar que això.
Amb el meu art.
I allò, retolador en mà, agafo i deixo volar la imaginació. Total, que la meva mare al cap d'una estona arriba al videoclub, mira i veu que li he fotut unes ulleres de sol, un tatuatge d'una calavera, un cigarro a la boca, li he fotut cabell, li he fotut un moc. O sigui, evidentment, la bronca va ser descomunal, perquè allò no es podia fer servir més.
Clar. Oh, però això, teníeu problemes amb això? Si n'havíeu de demanar un altre?
No, allò va anar totalment descatalogat i a la bessura.
Ja adéu-siau,
Ho vaig fer guenyo i tot, pobret, vull dir, és que algo molt, molt lamentable, molt lamentable.
No, però empatitzo completament. Jo, a mi, si em diuen que bé que t'ha quedat el fum, jo també m'animo i li faig el que faci falta.
Exacte.
Si no és Love Actually, ni és La jungla de cristal, de quina pel·lícula volem avui?
Doncs va, juguem. Pel·li de l'any 2000, en un dels papers que converteixen en una estrella a Christian Bale, adaptació d'un llibre de Bret Easton Ellis farcit de buidor, consumisme i desitjos reprimits. Saps de què parlo?
Oh, sí, estàs parlant d'American Psycho.
Sí.
Obrim el videoclub.
Videoclub, amb Joan Enric Barceló.
American Psycho, dirigida per Mary Harron, amb un elenc de luxe que compta, a més de Bale, el tanto, William Dafoe, Reese Witherspoon, Justin Theroux i Jared Leto. Poca broma, que costaria molt...
Quan Jared Leto...
Bueno,
sí, igual.
Feia coses...
No serem en aquest forat del Jared Leto.
Exacte.
Així d'entrada, com l'explicaries? Pels oients que no l'han vist, perquè segur que molts l'han vist perfectament i la recorden, però pels que no l'hagin vist...
És la història de Patrick Bateman, un home obsessionat amb la seva imatge, l'estatus i el luxe, que treballa de banquer en un banc d'aquests d'inversions a Nova York. Darrere d'una façana, diguéssim, perfecta, s'hi amaga un psicòpata, a qui cada cop li costa més mantenir a ratlla els seus impulsos, i diguéssim que comença a matar gent.
A matar gent. De què va? Mata gent. Però exacte. Això, nadalenc, bueno, fes-me la connexió aquí perquè clar, salva el tema.
Vinc a defensar-ho jo.
D'acord.
A veure, Bateman, per començar, viu en una espiral de consumisme desaforat. Sí. Necessites aplicar-se els millors productes de bellesa a la pell, vestir amb la millor roba, anar als millors restaurants... Què hi ha més nadalenc, Toni, que consumir?
Home, aquí no diré que no. Tens raó. Sí, consumir molt.
Certament, no seria pel·li de diumenge a la tarda amb nens.
No,
això
no seria la que destaques al videoclub recomanada quan arriba el Nadal.
Exacte. Sí. O sigui, deixem-ho clar, un moment. Pares i mares de Catalunya.
Sí, la recomanació d'avui no és per nens.
Exacte.
Queda clar, eh?
Exacte. Mira, Jungla de Cristal, encara.
Encara, sí. Depèn de l'edat, però exacte. Sí, pot
encara
entrar. Lo fa Juli millor, de fet.
No, que hi ha aquells dos que fan d'actors porno...
És veritat.
No, aquells extras.
És que és difícil quan planteges introduir un nen a l'equació, eh?
Exacte.
Bueno, mireu Harry Potter i ja està, fora exacte. Problemes, això sempre és el més fàcil.
Ara bé, quan els nens dormin, recupereu aquesta joia de principis de segle i mireu-la o remireu-la amb l'esperit que inunda els carrers aquests dies. Per què crec que American Psycho és, en certa manera, una peli que fa de bon mirar durant el Nadal? Primer i molt fàcil, perquè l'argument té lloc durant aquests dies.
És veritat, és una mica com em fa pensar, hi ha una distància gran, però em fa pensar en Ice White Shot, que és una pel·li que ningú hi pensa per Nadal, però passa pel Nadal i hi ha escenes de celebració del Nadal. No? En American Psycho hi havia una escena a l'oficina, potser on treballa, bueno, fan la clàssica festa de Nadal de laboral, no? De feina.
I és una escena clau per mi, però espera't, no anem tan endavant. Aturem-nos només a la primera escena, la dels crèdits, on coneixem en Patrick i el veiem envoltat d'una sèrie d'espècimens que estan molt semblants a ell.
He's handling a Fisher account. Lucky bastard. Lucky Jew bastard.
Jesus, McDermott, what does that have to do with anything?
I've seen that bastard sitting in his office talking on the phone to the CEO spinning a fucking menorah.
Not a menorah. Nora, you spin a dreidel.
Oh my God, Bateman, you want me to fry you up some fucking potato pancakes? Some latkes?
No, just cool it with the anti-Semitic remarks.
Oh, I forgot, Bateman's dating someone from the ACLU.
Quanta teca en aquesta escena i quin to més Succession,
sí.
No? Vull dir, si l'hem de portar en el món actual, quin to més desagradable.
Total.
De Succession.
Presentació de personatges detestables amb rècord inclús de comentaris despectius, masclistes, antisemites, envejosos i tot amanit amb altes dosis de cocaïna. O sigui, fixem-nos en diverses coses. Primer, el concepte de confusió, perquè serà un dels eixos de la pel·lícula. Els personatges es pregunten si un home que està a prop d'ells és en Rick Robinson i no semblen com posar-se d'acord. Un diu que sí, l'altre en canvi diu que no, que és en Paul Allen. Immediatament un tercer el rebat dient que estan equivocats i que en Paul Allen seu en una altra taula. O sigui, com a espectadors, li veiem l'esquena a aquest personatge, però no sabem de qui estan parlant. Per tant, som partíceps d'aquesta confusió. I més, en Paul Allen, al final, no és cap d'aquests.
Ja. Si no recordo, Paul Allen és, justament, és
exacte.
Jared Leto, no? L'interpreta Jared Leto, que és el personatge que enveja... Bueno, ja una mica en aquesta escena ja es veia que és un personatge que el miren o el busquen tots perquè l'envegen.
Ah, exacte. Paul Allen és la mare dels ous perquè té una cosa que tots desitgen àvidament. Ell és qui dintre de l'empresa gestiona el compte Fisher, que com a espectadors deduïm que és una cosa molt important dintre de Pierce & Pierce, l'empresa de la qual treballen tots. Vindria a ser com el Dorado, no? El tresor que tots anhelen.
Que volen tots,
exacte.
Sí. Bueno, és una presentació molt clara de l'objectiu que guiarà la protagonista, perquè voldrà aconseguir el compte Fisher, sí o sí.
Sí,
no?
Però molt clara i alhora molt atípica, perquè no el veiem sol, sinó en comunitat, dinant al voltant d'una taula amb quatre homes que s'assemblen molt a ell.
Sí, volen el mateix,
exacte,
de fet.
Van vestits igual que ell i que desitgen el mateix. Per tant, està dient que la història de Patrick Bateman podria ser la història de qualsevol altre que està en aquella taula.
Val, això és interessant. Són idèntics, no? Perquè són molt semblants. Per tant, els iguala, diguéssim, amb aquesta presentació els iguala tot i els presenta, en certa manera, com un conjunt d'individus que, bueno, això, intercanviables, no?
Intercanviables.
Sense personalitat, també.
Exacte. I la càmera, per si no queda clar, ho subratlla quan a l'últim pla tots volen pagar i tots tenen la mateixa targeta de crèdit.
Això. Veus, aquest detall no el recordo, però, clar,
home,
sí.
Home, però te'n recordaràs de l'escena on ensenyen la seva targeta personal amb dades... Això te'n recordes?
Això
la seva,
sí.
La del càrrec que tenen a l'empresa.
sembla, no? Que tenen tots el mateix càrrec o les, hi ha uns detalls allà que són idèntics.
Sí, però és com una escena tan surrealista, on comencen a mirar i, ostres, aquest té la font una mica més grossa que jo, aquest té un acabat de la lletra és més maca, aquest les L's, hòstia, i comencen a envejar coses petitíssimes i diguéssim que reforça aquesta idea d'identitat diluïda, no? Homes de negocis de Nova York vivint en competició constant, intentant sobresortir per als altres, però és que no es pot, perquè tot és buidor, tot és homogeneïtat.
Ostres, mira, ara, abans parlàvem de mencionar Succession, però ara em fa pensar una mica, potser perquè l'he vist molt recentment, en The Apprentice, la pel·lícula que retrata Donald Trump, on també hi ha aquest ambient tòxic, masculí, aquesta competitivitat, aquesta idea també d'aconseguir el triomf personal, costi el que costi, no? Però, sí. Clar, en aquest espai és difícil encabir aquí l'esperit nadalenc.
L'esperit no hi és, però la festa sí. I anem al moment aquest que marca la pel·lícula, perquè a partir de la festa tot comença a anar pel pedregar.
Hey, McCloy, what do you say?
Hey, Hamilton, have a holly jolly Christmas. Is Alan still handling the Fisher account?
Of course, who else?
Mistletoe alert! Merry Xmas, Patrick. Mm. Merry Xmas, Harry.
Mm. Merry Christmas.
You're late, honey. Oh, yes, you are.
I've been here the entire time. You just didn't see me.
Say hello to Snowball. Snowball says, Merry Christmas, Patrick.
What is it?
It's a little baby piggy wiggy, isn't it? It's the Vietnamese pot-bellied pig. My darling pets. Don't you?
T'hi has fixat?
Si no ho he sentit malament, hi ha una confusió de noms, no? Perquè li diuen Marcus, que hagi escoltat bé jo, i Patrick.
Sí. I serà una constant al llarg de tota la pel·lícula.
Mira, això no ho recordava,
però fixa't també que hi ha dos perles més. Primer, aquesta conversa amb la Reese Witherspoon, que se li presenta amb un porquet a les mans.
Ja, ben excèntric, com a metàfora de...
Sí, no ho sé, és que jo ara pensava, no sé si la festa de Catalunya Ràdio de Nadal que feu passen aquestes coses, no?
Bueno, jo, saps, no vagis per aquí, perquè ja saps que el que passa en la festa de Nadal de feina es queda en la festa de Nadal de feina.
I aquí en aquesta casa potser...
Però porquets no n'he vist jo, no, que es portin.
No n'has vist, no. Doncs continuem. En aquesta escena comproves això, que la seva relació sexoafectiva és totalment superficial. Hi ha una indiferència absoluta d'en Patrick cap a tot el que li diu la seva parella. El cos d'ell parla per si sol, la mira de manera altiva i amb un despreci, doncs, evident. De fet, ara aquí penso, no els veiem mai en un moment on hi hagi una mostra d'afecte. I encara diré més, en Patrick, amb qui es posa al llit, és amb la promesa d'un dels seus companys de feina.
Ja, bé, perquè és una mica com allò que dèiem de les identitats, no? Les parelles respectives també són intercanviables, no? En realitat, bueno, és que no... És que no tenen identitat pròpia, no? De fet, ell diu que la seva identitat és una màscara. Jo crec que en algun... Recordo que hi ha aquesta idea de la màscara durant tota la pel·lícula, no?
I torno a la meva teoria, que és una pel·li nadalenca, perquè no em negaràs que aquest joc d'identitats falses, ho deixem aquí, o si més no confuses, és un aspecte intrínsec del Nadal.
Val, vist així...
T'estic guanyant...
Sí. T'estàs emportant l'argument.
Després d'aquest tall que hem sentit, en Patrick s'acosta cap a en Paul Allen, o sigui, en Jared Leto, el de veritat, i el convida a sortir a menjar alguna cosa. L'Allen el confon per un tal Marcus Halvestrom, imagina't, o sigui, tots es confonen entre si, li diu que sí, i aquí la pel·lícula sí que fa baixada perquè el nostre protagonista té a davant el seu gran objectiu. I ens preguntem, fins on estarà disposat a arribar per aconseguir el compte Fisher?
We should have gone to Dorcia. I could have gotten us a table. Nobody goes there anymore. Is that Ivana Trump? Jeez, Patrick. I mean, Marcus, what are you thinking? Why would Ivana be at Texarkana? So, wasn't Rothschild originally handling the Fisher account? How'd you get it?
Well, I could tell you that, Halberstram. But then I'd have to kill you.
Sí. No tens sensació d'estar davant d'un guió quirúrgic?
El que tinc la sensació és que el guió té molta mala llet.
Molta
perquè
mala llet.
Aquesta cosa que li diu a l'Alan de si t'explico això t'hauria de matar, quan ja pots una mica imaginar
que anirà per aquí,
qui serà el mort aquí, doncs té molta mala llet.
Aquí tornen a anomenar un concepte clau, que és el restaurant Dorcia, que és un lloc on tots anhelen anar, però ningú hi acaba anant, perquè és impossible trobar taula.
No és el primer restaurant del principi, no. És no, un restaurant
no apareix, per
idíl·lic,
tant,
exacte, inaccessible.
Per tant, assumeixes que i encara hi ha, hi ha estrats.
Hi ha aquests
no estan a dalt de tots aquests.
Bueno, perquè ells desitgen sempre anar més amunt i, per tant, hi ha d'haver un més amunt. No?
Sí, sí.
També et dic que la cara del Patrick, quan li diu allò de... si et dic com he aconseguit el compte Fisher, hauria de matar-te, és per emmarcar, perquè fa aquella cara... Bueno, que veus que li està sortint l'instint, no? Escoltem com continua la conversa.
I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane?
Great tan, Marcus. I mean, really impressive. Where do you tan?
Salon.
I've got a tanning bed at home. You should look into it. And, Cecilia. How is she? Where is she tonight?
Cecilia's, well, you know Cecilia. I think she's having dinner with, Evelyn Williams.
Evelyn? Great ass. Goes out with that loser Patrick Babin. What a dork.
Another martini, Paul.
Ara, és que a més, és fins i tot a la manera quan parlen d'altres personatges, sembla que els hi costi recordar el nom que tenen. No hi ha unes pauses a la interpretació.
Totalment.
I després li ha dit al Patrick Bateman, o sigui, li ha parlat del Patrick Bateman com si no sapigués
que
és, clar, perquè no sap, perquè ell es pensa que és el Marcus.
Exacte.
I l'altre encara té més ganes de matar-lo.
I despodriga d'en Bateman i aquí no passa res. Fixa't en una cosa que ha passat aquí en aquesta conversa i que això anirà a més al llarg de la pel·lícula. Hi ha un moment que Bateman li diu: estic completament boig i m'agrada dissecar noies. I la resposta d'Allen és completament trivial. Li contesta...
Parant abronsejat, no?
Exacte, com ho fas per dir aquest color de pell? Com a espectador, en aquest moment, n'hi ha bastants al llarg de la pel·lícula, perceps que alguna cosa no està bé. Com si per alguns moments haguéssim presenciat una escena en una dimensió paral·lela.
Clar, perquè en aquest moment concret fins i tot pot semblar que el Paul Allen, bueno, està begut una mica i que no l'ha acabat de sentir bé o el que sigui, però això després va més, no?, que és aquest desenganxament.
Sí, és com si estiguéssim a la ment de Patrick Bateman per un moment i llavors sortíssim. Però som expulsats de cop i tornem a la realitat, perquè Allen no es veu violentat pel comentari a les noies dissecades. I aquest joc narratiu anirà apareixent i s'amplificarà fins a cotes que, si algú no ho ha vist, són impensables. I aquí rau el gran què de la pel·lícula. Com som capaços de distingir què és real i què no ho és si constantment veiem la vida a través dels ulls d'un psicòpata?
Bueno, i a més, el sopar no acaba gens bé pel famós Paul Allen.
Bien, és.
Is that a raincoat?
Yes, it is! In 87, Huey released this. Their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
O sigui, se'n recorda de Dorcia.
En aquest moment m'encanta, perquè ho has argumentat molt bé, però estem parlant d'una pel·lícula per mirar per Nadal i acabem d'escoltar, bueno, una execució cop de destral.
Escena de les més icòniques dels últims 25 anys.
No,
no més, trobes?
La tria musical aquesta és tremenda. Ui, aquesta cançó de... Oh, com es deien?
Es deia Hugh Lewis and the News.
Oh, sí, sí, és molt icònica i a mi encara m'atrau i m'horroritza alhora, perquè sí, sí. Com a exercici interpretatiu és meravellós, perquè, clar, els oients que no l'han vist s'han d'imaginar que mentre deia tot això, doncs balla...
somriu.
Va somrient, recita com amb aquesta veu com de locutor... Bueno, és que és una combinació molt original, molt diferent.
Sí. Jo m'aturaria aquí perquè no volem caure amb l'espoiler,
no,
sí, en el
mai,
nostre videoclub.
Perquè això, hem d'estimular que mirin la pel·li o que
exacte.
La tornin a mirar.
Sí que diria, però, el que es veu d'una hora lluny. En Patrick entra en una espiral absolutament destructiva que té el seu punt àlgid en una trucada on confessa totes les seves atrocitats al seu advocat. I aquest no té precisament la reacció que en Patrick espera.
Tinc la sensació que moltes coses que es van explicar en aquesta pel·lícula, ara, no, estava parlant, hem dit abans, no?, Succession, The Apprentice, després s'han continuat explicant en moltes altres històries, no?, que el tipus de personatge, d'alguna manera, és un món que no sé si per primera vegada, però és un món que ja es va plantar allà i que darrerament tenim molt present, no? Aquest món d'homes que viuen en aquestes esferes i que competeixen amb aquest ambient tòxic.
Sí, és que abans ho dèiem, no? Aquest guió quirúrgic, no? No canviaries ni una coma perquè les dèries, les obsessions d'aquella classe alta ara ja són patrimoni, diria jo, de tots, i per això funcionen sèries com Succession. A més, és una pel·lícula que descobreix un actor que a partir d'aquí comença una carrera imparable, i a més és una bona adaptació d'una novel·la. Té moltes coses bones, no? Perquè quan passes un llibre a una pel·lícula, a vegades es perden coses o es vol ser massa fidel, i aquí hi ha un punt mig, no? Hi ha aquesta societat que retrata Bret Easton Ellis, no només a American Psycho, sinó a altres llibres com Less Than Zero, que es focalitza més en el món adolescent i que va ser la meva porta cap a aquest univers.
Va ser el teu primer, eh?
Sí, el meu primer.
No hem parlat gaire de William Dafoe, que si no recordo malament interpreta, perquè després entra un detectiu en escena, perquè clar, hi ha hagut un mort, entra un detectiu en escena.
Sí, i és el que porta el cas, i està molt ben jugat en sintonia amb la pel·lícula, perquè és un outsider dins d'aquest món de yuppies de Nova York, però tampoc és capaç de distingir segons quins fets, ni personatges, ni, per suposat, atrapar en Patrick. Per tant, la pel·lícula ens està dient, en certa manera, que els mals que subratlla doncs, són una mica extrapolables a tothom.
Per tant, la conclusió seria que, malgrat les aparences i aquestes màscares de, portant-lo al tema, de festivitats com el Nadal, tenim molt a veure amb els personatges d'American Psycho?
Jo diria que el Nadal és l'època on tot és més confús, no? Es crea aquest gran joc de màscares que dura doncs, 15 dies entre una cosa i l'altra, i durant aquest lapse de temps, la línia entre fantasia i realitat queda desdibuixada. I poc o molt, jo diria que tots participem d'aquesta gran il·lusió. Els nens d'una manera molt concreta, és evident, en canvi els adults practiquem una espècie de joc identitari que es mou entre l'autoengany i la vida de cara a la galeria. M'explico.
No, sí, t'expliques molt bé.
Tema autoengany. Jo m'examino sempre per dins, em faig promeses cap a mi, em dic que seré millor.
Seré millor persona, faré unes coses...
Exacte. I de cara a la galeria, doncs, toca fer el paper davant d'un, davant de l'altre. Això de la festa de Nadal que hi ha a Catalunya Ràdio, potser en trobaràs algun que no t'agrada, però hauràs de posar bona cara.
A la feina,
hauràs de fingir sorpresa i alegria quan toca. Clar, i en el fons, és el que fan tots aquests personatges d'American Psycho, no? Això que hem anomenat, a més, ells ho porten com a fons, no?
A
l'extrem,
sí.
I no deu ser casualitat doncs, que aquesta història doncs, passi pels voltants de Nadal, perquè és com un Nadal perpetu, una cursa infinita per ser els millors i quan no ho siguem, almenys aparentar-ho. Tres idees per acabar molt ràpid. Un, el Nadal és màgic, però tota màgia té un preu. No? I per això el Nadal a casa teva no és el mateix Nadal que a casa del teu veí.
Sens dubte.
Dos, verbs estrella del Nadal a American Psycho serien desitjar, consumir i confondre. Els personatges desitgen el que no tenen, consumeixen sense aturador i confonen identitats constantment. I tres, més diners vol dir més màgia? Sí, d'acord. Però què passa quan quedes atrapat en aquesta gran il·lusió?
Doncs amb aquesta recomanació d'American Psycho acabem el programa especial de Nadal de la Finestra Indiscreta. Que passis uns bons dies de Nadal, Joan Enric.
Tu també.
I vosaltres també, passeu un bon Nadal, acompanyats, si pot ser, de la família i de bon cinema i de bones sèries. Bon Nadal a tots.
Bon Nadal. All is free.